Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Més de 14.300 persones han passat per la bassa i les piscines de Campoamor, Camp Mercet i Olímpia entre els dies 6 i 12 de juliol. El límit d'aforament i la prudència dels usuaris en un escenari post-Covid ha fet caure el volum de banyistes respecte del mateix període de l'any passat. Malgrat això, des de l'Ajuntament se'n fa una lectura positiva i és que, segons la regidora d'Esports, Laura Reyes, s'han evitat les tan temudes aglomeracions que podrien provocar un rebrot de coronavirus a Sabadell.
Seguint el que nosaltres buscàvem, que nosaltres el que volíem era que no hi haguessin aglomeracions, tant, o sigui, a les piscines en aquest cas, perquè bueno, és una situació en la que bueno, pues és una instal·lació en la qual hi ha risc, com poden haver-hi a qualsevol altra instal·lació, però la gent està molt conscienciada, eh? O sigui, jo trobo que jo he passejat aquests dies per les piscines i es respira un ambient de tranquil·litat, o sigui, de respecte.
A la bassa només hi poden accedir 1 miler de persones per torn, un límit d'aforament al qual únicament s'hi va arribar la tarda de dissabte, dia 11. El recinte lúdic de Sant Oleguer ha acumulat més de 9.000 banyistes en la primera setmana d'obertura. De seguida aprofundim en les dades. Abans, repassem la resta de temes destacats d'aquest dimecres 15 de juliol.
Titulars.
Uns titulars que repassem amb el Pere Gallifa. Molt bon dia.
Bon dia.
La justícia gratuïta local reivindica el seu paper per garantir un dret fonamental com és l'assistència jurídica.
A Sabadell s'hi dediquen uns 375 advocats que aquest 12 de juliol han commemorat el Dia de la Justícia Gratuïta, un acte en què també s'ha reconegut la jutgessa degana de Sabadell. Eulàlia Barros, presidenta de la secció al Col·legi de l'Advocacia, n'ha parlat avui.
Hem atorgat 2 diplomes a la jutgessa degana dels jutjats de Sabadell i al president de la Comissió de Relacions amb l'Administració de Justícia del Col·legi d'Advocats de Sabadell, perquè vam ser el primer partit judicial de tot l'Estat en aconseguir prestar l'assistència al detingut de manera 100% telemàtica.
Els lletrats d'ofici ofereixen assistència jurídica gratuïta a detinguts, víctimes de violència masclista i, en aquests moments, moltes persones que sol·liciten acollir-se a la llei de la segona oportunitat.
La sabadellenca Lou Royce actuarà per la Festa Major.
La cantautora presentarà els temes del nou disc, titulat Microcosmos, molt influït per la seva recent maternitat. Lou Royce ha parlat d'aquesta realitat en declaracions a Ràdio Sabadell.
Tot és bastant difícil, no? Entenc que et relaciones amb les persones i això és difícil de reconfigurar. I se'n parla poc d'això, d'aquesta solitud que acabes sentint, perquè ja anem fent comunitat, no? Però està poc treballat des de la conciliació en tots els àmbits, no? Des del familiar fins al laboral.
Abans d'actuar a Sabadell, l'artista cantarà aquest cap de setmana a Terrassa.
Comiat multitudinari als jugadors i al cos tècnic del Sabadell.
Els aficionats han volgut fer costat i traslladar el seu escalf a l'equip abans de marxar cap a terres andaluses per disputar el play-off. En aquests moments, l'expedició arlequinada es troba a l'aeroport del Prat, des d'on volarà cap a Màlaga. Diumenge, l'equip es veurà les cares amb l'Atlético B en el primer partit del play-off. Serà l'estadi del Nuevo Mirador d'Algesires i es podrà seguir des de Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem a la pàgina de serveis. Ens interessem primer de tot per la situació meteorològica. Manuel Álvarez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui tenim el cel molt ennuvolat a la meitat nord, més estones de sol cap al sud i ràpidament s'espera el creixement de nuvolades, sobretot a l'interior del quadrant nord-est, que al llarg de la tarda també n'apareixeran altres zones del Pirineu i cap al nord de la costa central sud de la Costa Brava. S'esperen xàfecs localment acompanyats de tempesta. A partir del vespre, els xàfecs es faran molt locals, però podran aparèixer sense tempesta a indrets d'entre el sud de la costa central i el Camp de Tarragona. seran locals però amb intensitat forta. I aquesta situació de xàfecs locals però forts s'allargarà fins al migdia de demà i s'estendrà per tot el sector central del litoral i del prelitoral. A partir del migdia es mantindrà la nuvolositat al nord-est i litoral i prelitoral central, però els xàfecs seran més locals i amb menys intensitat. Pel que fa a la temperatura, avui baixarà lleugerament en general, demà es mantindrà semblant o baixarà a la meitat est. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Que fa la situació a la xarxa viària catalana, en aquests moments hi ha alguns problemes a l'autopista P7 a l'altura de Vilafranca del Penedès, on s'està retirant un vehicle i això provoca alguns problemes en direcció a Tarragona. Pel que fa al transport públic, quina és la situació a aquesta hora? Cristina Adrián, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen les empreses operadores d'aquests serveis. I recordeu, però, que la línia R1 de Rodalies es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes pels desperfectes del temporal Glòria. I això és tot el moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, adeu. Passant pràcticament 7 minuts de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El coronavirus ha modificat la manera com relacionar-nos i també els nostres hàbits. Un dels més estiuencs, per exemple, el d'anar a la piscina. Enguany, però, aquest costum estarà limitat, ja que s'ha hagut de restringir l'aforament d'aquests recintes. Això ha fet que la xifra de banyistes a les piscines hagi disminuït durant la primera setmana d'obertura. Segons les dades de l'Ajuntament de Sabadell, facilitades a aquesta emissora, entre els dies 6 i 12 de juliol, un total de 14.314 persones s'ha pogut refrescar a la bassa i les piscines de Campoamor, Camp Mercet i Olímpia. Enguany es pot acudir a les piscines en torns de matí o tarda i cal comprar les entrades per a de forma anticipada per internet.
Són dues de les mesures preses des del consistori per garantir que no es produeixin aglomeracions a la bassa i les piscines municipals i minimitzar el risc d'un rebrot de Covid-19 a Sabadell. Una manera de funcionar que ha obligat a modificar també els aforaments de 1.000 persones per torn a la bassa i de 200 a la resta de piscines. La regidora d'Esports, Laura Reyes, ha destacat el bon funcionament de la venda d'entrades en línia.
Per exemple, ens ha funcionat molt bé el que ha sigut la venda online i l'assistir a les piscines amb el sistema que hem implantat, que ja teníem anys anteriors, però que ho hem afiançat més, potser. Llavors, la gent, jo crec que té ganes d'assistir a les piscines i té ganes de participar amb les coses de ciutat i la veritat és que sí, que aposten i que es troben molt bé.
El límit d'aforament no s'ha superat en cap de les piscines tret de la bassa la tarda del dissabte 11 de juliol. Laura Reyes atribueix que l'afluència de banyistes no sigui tan alta com en estius anteriors a la prudència dels sabadellencs.
No hi ha, com altres anys ens han pogut passar, com les aglomeracions, el que comporta tanta gent dintre de l'aigua o a la zona de la gespa. O sigui, és una sensació de calma i tranquil·litat i sobretot prudència, o sigui, per part de tots, per part nostra com a ajuntament i per part de tots els assistents a les piscines.
Les dades d'aquesta primera setmana d'obertura també són més baixes que la del mateix període de l'any passat perquè la piscina de Can Urià, que s'està sometent a unes obres de millora i encara no ha obert. En parla la regidora d'Esports.
Encara no, perquè, com ja sabeu també, és una piscina que es tractarà amb sal. Llavors és algo que, s'està treballant, s'ha de començar a omplir i acabar de fer tota la gestió que és necessària i de moment no, potser jo calculo, no ho sé, tampoc, o sigui, això els tècnics dels departaments són els que ho poden dir millor, però potser calculem que cap a finals de la setmana que ve o així ja podrem obrir.
Segons Laura Reyes, els números demostren que aquest estiu més que mai era necessari poder posar a l'abast dels sabadellencs un servei com el de les piscines municipals.
Hi ha molta gent que aquest any li ha vist truncades les vacances i no poden sortir ni poden gaudir com altres anys ho podien haver fet. Llavors, tenir aquesta mena d'oxigen, per dir-t'ho d'alguna manera, de poder anar a una piscina i almenys, pues mira, desconnectar una estoneta a uns preus també bastant més baixos i podem gaudir, pues la veritat és que jo penso que eren molt necessàries.
Doncs anem a desgranar aquests números. La bassa.
El recinte lúdic de Sant Oleguer ha tancat la primera setmana en marxa amb 9.067 banyistes en total. El torn de tarda ha estat el preferit pels sabadellencs amb 4.921. Això implica que la bassa ha acumulat una mitjana de 1.372 persones al dia entre el 6 i el 12 de juliol, un volum diari molt lluny del registrat durant la mateixa setmana del 2019.
Can Marcet.
La piscina del barri de Gràcia és la segona en afluència per darrere de la bassa. En els primers 7 dies oberta hi han accedit pràcticament 2.000 persones. En aquest cas, el torn de matí ha comptat amb més banyistes que no pas el de tarda, amb un total de 1.158.
Olímpia.
En tercer lloc, al rànquing, trobem la piscina d'Olímpia, la Concòrdia, amb un total de 1.718 banyistes entre els dies 6 i 12 de juliol. El torn de tarda és el que més agrada als veïns de la zona i han anat més d'un miler al llarg de tota la setmana.
Campoamor.
Tanquem el repàs amb la piscina de la zona sud, que ha acumulat prop de 1.600 usuaris en els primers 7 dies oberta. Igual que la bassa i Olímpia, el torn de tarda té més adeptes que no pas el del matí, amb un total acumulat de 799 banyistes.
Notícies migdia.
Anem a d'altres qüestions. Els advocats del torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell reivindiquen la seva feina en l'assistència gratuïta a les persones detingudes. Com cada 12 de juliol s'ha celebrat un dia dedicat a aquests professionals, tot i que a causa de la Covid-19 aquest any no s'ha pogut commemorar amb un acte públic. El Col·legi Sabadellenc té 375 advocats d'ofici a disposició de la ciutadania.
Un servei que garanteix que totes les persones tinguin assistència jurídica gratuïta en cas de ser detinguts o de ser víctimes de violència masclista. Per això, la presidenta del torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia, Eulàlia Barros, reivindica la importància d'aquest sector, que està disponible les 24 hores al dia, els 365 dies a l'any.
Sempre que es parla, doncs, de l'advocat d'ofici és per fer-ho d'una manera com per treure'ns prestigi. Doncs som els advocats de la gent pobra, de la gent que no es pot pagar alguna cosa millor. I realment la tasca que fem els advocats d'ofici és molt important i hem aconseguit moltes coses que potser un advocat particular no hagués pogut aconseguir, com per exemple vam portar tot el tema dels procediments hipotecaris i de les clàusules abusives al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, cosa que això ho va fer un advocat d'ofici.
Aquest any, com dèiem, han anul·lat els actes públics, però s'han entregat dos diplomes, un a la degana dels jutjats de Sabadell i un altre al president de la Comissió de Relacions amb la Justícia, perquè el de Sabadell ha estat el primer partit judicial de l'Estat en oferir assistència al detingut 100% telemàtica durant el confinament. Ara aquests advocats estan centrats en donar a conèixer el dret a la segona oportunitat.
Per exemple, una persona que té molts deutes, és a dir, doncs, per exemple, la hipoteca que no pot pagar, diversos préstecs personals impagats, etc., doncs demana, acudeix al Col·legi d'Advocats de Sabadell, ens demana advocat per posar en marxa aquesta segona oportunitat i a l'advocat li fa el que és la primera fase, una fase de mediació concursal. Hi ha un intent d'arribar a un acord amb tots els creditors d'aquesta persona i si no es pot arribar a aquest acord, doncs es passa a la segona fase de concurs consecutiu en què el jutge aprova un pla de pagament.
A part, Barros també ha explicat que la majoria de casos que assisteixen estan relacionats amb la violència masclista i els furts.
Són tres quarts de dues. La bretxa digital, la situació econòmica de les famílies o el nivell acadèmic dels pares ha fet créixer de forma exponencial les desigualtats educatives entre infants a les ciutats. Una realitat que han pogut constatar diferents estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona i que s'han traslladat en la posada en marxa d'activitats destinades als casals d'estiu a través del projecte Croma 2.0 de la Fundació Autònoma autònoma solidària, una iniciativa de la qual se'n beneficiaran una seixantena d'alumnes de Sabadell. Mireia Sans, bon dia.
Molt bon dia, Núria. El projecte Croma no s'ha aturat durant el confinament i ha fet gran part de les seves feines de forma telemàtica. Ha estat precisament aquest fet el que ha permès constatar les dificultats que tenen els joves en situació de vulnerabilitat per poder accedir a internet o als diferents dispositius digitals. De fet, el responsable del projecte Croma, Àlex Márquez, ha explicat a Ràdio Sabadell que aquests mesos de crisi sanitària han fet créixer l'esvoranc entre uns estudiants i uns altres.
Són infants que no només hauran estat desconnectats durant els 3 mesos del darrer trimestre del curs, sinó que hem d'afegir els 3 mesos d'estiu. És a dir, estàvem parlant d'infants que han quedat desconnectats educativament durant mig any. I que, per tant, aquí és on fem el crit al cel, no? De no pot ser que hi hagi infants que puguin fer un seguiment acadèmic amb una certa regularitat, com deia, i que n'hi hagi d'altres que estiguin desconnectats educativament durant mig any. Clar, les desigualtats, quan a l'inici del curs 2021, encara seran molt més grans de les que ja hi havia abans del confinament.
Amb l'objectiu de combatre aquesta realitat, el Croma 2.0 ha decidit traslladar les seves propostes per primera vegada als casals d'estiu que treballen amb infants en situació de vulnerabilitat. Per això ha posat en disposició d'aquestes entitats 2 tallers diferents i els monitors per impartir-los. En concret, els infants prendran part d'un taller de participació ciutadana que els portarà a sortir al carrer a preguntar als ciutadans què volen canviar del seu barri. Es tracta d'una iniciativa dissenyada per l'Institut ICOP de la UAB. A banda de les ciències socials, l'experimentació també hi tindrà espai amb el disseny d'un robot.
Que el que ens plantegem és què necessitaria un robot per poder sentir emocions. I a través de la neurociència hi ha un conjunt d'activitats que duem a la pràctica per veure de quina manera rebem els éssers humans la informació que es troba al medi ambient, i a partir de prendre consciència de com rebem aquesta informació, dissenyem a l'última sessió un robot, no, personalitzat.
Les activitats del projecte Croma han arrencat aquesta setmana, però no arribaran a Sabadell fins al dilluns, dia 20. Durant aquesta primera setmana, la del 20 al 24 de juliol, els joves que participaran del taller seran 3 grups del casal d'estiu de l'Esquitx. La següent setmana, entre el 27 i el 31 de juliol, els participants seran 2 grups més de l'Esquitx i un altre de la Baldufa, Can Puiggener. El projecte ha estat possible gràcies al finançament d'una campanya de micromecenatge i al suport econòmic del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El Tallaret i Can Capablanca denuncien que l'Ajuntament els ha impedit celebrar les activitats que tenien programades per aquest estiu. Els 2 casals populars, el de la Creu Alta i el de Gràcia, havien organitzat tot un seguit d'actes culturals a l'aire lliure per aquest mes de juliol. A l'hora de concretar l'espai on es durien a terme aquestes activitats, s'han topat amb que, segons afirmen les 2 entitats, no els han volgut cedir cap espai per celebrar els actes. Elena Molista, molt bon dia.
Bon dia. Els 2 casals populars de Sabadell s'han trobat aquest estiu amb la mateixa problemàtica. El Consistori no els cedeix espais exteriors per organitzar les seves activitats d'estiu, segons defensen les 2 entitats. Des del Tallaret, el Casal Popular de la Creu Alta havien organitzat, com cada mes de juliol, el cicle Tallaret a la Fresca, on enguany volien donar especial protagonisme a la cultura de la ciutat, convidant a grups de música sabadellencs. Doncs bé, Montserrat Mauri, membre d'aquesta entitat, explica la situació de l'entitat de la Creu Alta.
Nosaltres tenim el Tallaret, que està en obres, i no podem fer ús de l'espai. Llavors hem demanat a l'Ajuntament si ens podia cedir per fer aquest cicle algun espai així amb aforament, que pogués tenir aforament, no?, per poder seguir totes les normatives del Covid, no? I vam intentar demanar al centre, al pati de Cal Balsac, ¿vale?, i l'espai del velòdrom, però ens ho van denegar. I llavors el mateix Ajuntament ens va dir, que, bueno, els tècnics ens van dir que demanéssim un altre espai, ¿vale? Llavors vam demanar a la plaça de la Creu Alta i també ens l'han denegat.
A Can Capablanca la situació és exactament la mateixa. El Casal Popular Independentista ha organitzat el cicle de cultura i música per a sol, tot un seguit d'activitats per a realitzar durant aquest mes de juliol. Alba Elvira, membre de la Junta de Can Capablanca, explica que des de l'Ajuntament no els han cedit cap espai exterior on poder celebrar totes aquestes activitats i que finalment, en el seu cas, les podran realitzar en espais del casal. Des de Can Capablanca van un pas més enllà i denuncien una privatització de l'espai públic.
Nosaltres, com he dit, creiem que doncs, no hi ha raons sanitàries i, per tant, les raons són d'impedir, diguéssim, que les entitats doncs, tinguin visibilitat, tinguin vida pròpia, no?, i també doncs, que ocupin l'espai públic, no?, perquè també ens preocupa doncs, el fet de que, amb l'excusa de la pandèmia, no?, estem veient una privatització d'aquest espai públic, no?, en què només es permet doncs, que la institució i també els negocis privats
l'ocupin, no? I per això creiem important també posar a disposició aquest espai públic de la ciutadania.
Aquesta emissora ha contactat amb l'Ajuntament per obtenir la seva versió dels fets. Des del consistori n'han volgut fer declaracions.
Repassem altres notícies en format més breu. Ferida lleu en un accident al carrer Francesc Layret.
Els fets van tenir lloc ahir a les 10 de la nit i el vehicle causant va marxar del lloc dels fets sense proporcionar dades a l'altra part. La conductora del segon turisme va ser atesa pel SEM i traslladada al CUAP Sant Fèlix amb ferides de caràcter lleu.
Esquerra registra una pregunta al govern sobre si s'han detectat casos de frau en les preinscripcions.
El grup municipal assegura haver rebut queixes de famílies de diferents barris en aquest sentit. Per això demana acció i fermesa a l'executiu local per controlar el frau de padró i evitar que les famílies es quedin fora de l'escola desitjada per aquest tipus de pràctica. Els republicans també volen saber si l'executiu local s'ha reunit o no la comissió mixta entre el consistori i els serveis territorials d'educació que comprova els possibles casos de frau i quan se n'han detectat.
Continental Automotive tancarà la planta de Rubí a final de l'any que ve.
Així n'ha informat el sindicat Comissions Obreres, que ha lamentat que la direcció hagi desistit en el projecte de reindustrialització de la fàbrica vallesana. El secretari general de Comissions d'Indústria al Vallès Occidental i a la Catalunya Central, Josep Rueda, lamenta que el Continental hagi optat pel tancament i demana que es busquin alternatives.
I les úniques eines que tenim és mobilitzar i conscienciar l'administració de pressionar l'empresa Continental, doncs que molt bé, que si vol marxar, doncs que marxi, ha assumit la seva responsabilitat social amb totes les indemnitzacions i el tema de prohibicions, però ara té que fer un esforç i buscar algun comprador, algun grup inversor que doni feina al màxim de gent possible.
Segons Rueda, el tancament de la planta de Rubí posa en perill el futur de 740 famílies.
Més de 2.000 treballadors de Nissan demanen implicació política davant del Congrés per garantir el futur de les plantes de la firma a Catalunya, una de les quals es troba a Montcada i Reixac.
Durant la concentració s'han pogut escoltar consignes com Nissan no es tanca o el futur per a Nissan. Els treballadors han recordat que el govern espanyol i els grups parlamentaris que implicar-se per garantir els llocs de feina de més de 2.500 persones. Es calcula que el tancament de les plantes de Montcada, Zona Franca i Sant Andreu posa en perill un total de 25.000 llocs de feina de forma indirecta.
I ara li posem música amb la sabadellenca Lu Royce, que atenció, és la primera artista que podem avançar que tocarà a la Festa Major de Sabadell 2020.
Obri els ulls, veureu tot nou. El que era tan clar semblava clar i just ara ho és.
Ho farà el 6 de setembre a la Font de Can Rull, on es faran diversos actes amb un aforament reduït i limitat. De totes maneres, la cantant està contenta de poder portar les seves cançons a aquest espai.
Sé que allà fan activitats més aviat com de petit format i coses així, però m'agrada perquè també hi havia la proposta de poder-ho fer al centre, al Jonathan Lisenda, però ara estic molt en plan que també em ve molt de gust trencar aquest, amb totes les dinàmiques en general i poder anar als barris i trencar també amb això, amb l'oferta que arriba a tot arreu, no? Que sigui tot més plural.
Lu Royce va publicar el 27 de març Microcosmos, el seu últim disc. Es tracta d'un treball on se submergeix en totes les cares de la maternitat, una experiència que ha viscut per primer cop fa molt poc. En aquest disc es pot entreveure la veu trencada de Lu Royce acompanyada del piano, però ha volgut introduir nous sons per reflectir els canvis personals que ha viscut.
La idea era canviar bastant el so, perquè fins ara era tot molt acústic i el que volia era com que fos una cosa més orgànica i llavors vaig fer la producció amb el Santi Careta i la Laia Vallès, i llavors el Santi controla molt tot aquest tema de guitarres i pedals d'efectes, i amb la Laia vam crear molt aquests ambients així com molt cosmològics, amb els tintes, i la idea era això, que aquesta mena de transformació personal que he viscut arrel de la maternitat, doncs també es veiés traduïda de manera sonora.
Si no voleu esperar al setembre per veure com interpreta el disc en directe, la presentació en públic del treball serà aquest dissabte a Terrassa, al Castell de Vallparadís, dins del cicle Terrassa Música Moderna.
Escamparem les pors cantant-les al vent.
A Curvas entrenem a tot tipus de dones. Dones treballadores, mestresses de casa, mares, germanes, companyes. Honesta, la revolució del benestar després del confinament amb Curva Sabadell. 30 minuts d'exercici dissenyats per tu. Posa't forta i sana amb nosaltres. Gimnàs femení Curves.
Quins són els records més dolços? Els de l'estiu? I les fruites més dolces i saboroses? Les nostres. A Manlleu Origen som trending dolcing de la temporada amb els albercocs, préssecs, paraguaians, cireres... Més dolces i de collita pròpia. Troba-les a les nostres botigues a Manlleu Origen de Sabadell.
Hem cantat molts gols aquesta temporada.
Ever Pena dins l'àrea, Boris!
La busca per Aaron Rey, dins l'àrea, Aaron Rey, la passada enrere, gol, 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 gol!
Dins l'àrea per Néstor controla la cara a la mitja volta, Néstor! Gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
Però l'espera ha estat llarga, massa llarga. Després de 4 mesos i mig, torna al futbol. I l'ascens està a només 270 minuts.
Sabadell en joc.
Primer capítol, esperem, de la trilogia d'aquest Playoff Express. Diumenge, a partir de 7:45 del vespre i en directe des del Nuevo Mirador d'Algeciras, Centre d'Esport Sabadell, Club Atlético de Madrid B.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escucha los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Reprenem la informació en clau general. La justícia ha avalat l'enduriment de les restriccions a Lleida i a l'Hospitalet, però amb alguns matisos en el cas del municipi barcelonès.
Sí, el magistrat considera que no pot prohibir les reunions de més de 10 persones perquè aniria en contra del dret de reunió dels ciutadans. En qualsevol cas, a l'Hospitalet hi ha 300 casos actius que l'alcaldessa Núria Marín demana poder rastrejar i controlar per evitar contagis.
Volem comprovar que totes les persones, aquests 300 persones que donen positiu, puguin tenir una visita domiciliària, que puguem comprovar que aquestes persones estan ben confinades, que estan fent bé aquesta quarantena i en el cas de que no, en fi, les seves condicions no siguin adequades, poder donar solucions.
A Lleida, l'enduriment de les mesures implica el confinament dels ciutadans dels municipis del Segrià, que només podran moure's per casos inajornables o en cas de ser treballadors essencials. De fet, avui el nombre de pacients ingressats per Covid-19 als hospitals ha crescut en 19 casos respecte a l'últim balanç. Ja hi ha 129 persones als centres sanitaris, dels quals 14 es troben a la unitat de cures intensives.
I a Barcelona, l'alcaldessa Ada Colau no descarta que en les pròximes hores s'anunciïn mesures més restrictives.
En una entrevista als matins de TV3, Colau ha assegurat que la trobada que hi ha prevista aquesta tarda es poden aprovar eines per aturar els brots que hi ha a la ciutat.
Jo entenc que la situació és preocupant, que, com dèiem, hi ha un continuum urbà, no només entre l'Hospitalet i Barcelona, sinó en més municipis, i que hem de parlar de si potser entre tots hem de fer un passet enrere petit per després poder seguir avançant, que una mica jo crec que és el punt. Per tant, jo ara no vull avançar mesures, però és evident que avui a la reunió que tenim haurem de veure que amb l'augment de contagis, amb la situació de l'Hospitalet, doncs, evidentment ens hem de plantejar si hem de prendre alguna mesura més.
Colau ha demanat també comptar amb rastrejadors.
I a la línia de les restriccions, a partir de demà, els residents dels geriàtrics d'arreu de Catalunya no podran sortir a l'exterior.
És una mesura per protegir les residències. Se suspenen les sortides a l'exterior, com els passejos, també les de curta durada, normalment autònomes o acompanyades de familiars i cuidadors, les de caps de setmana i totes aquelles que siguin inferiors a 3 setmanes.
I encara en òrbita Covid-19, però ara, des del punt de vista polític, acaba sense acord la trobada del president del govern Pedro Sánchez i del president suec per desbloquejar les ajudes per fer front a la crisi del coronavirus.
El màxim responsable de l'executiu suec ha dit que està d'acord amb les ajudes, però que aquestes s'han de fer a través de crèdits flexibles, però no de subvencions, tal com proposa Pedro Sánchez. Abans de tornar a Espanya, Sánchez es trobarà amb Emmanuel Macron, que és un dels seus aliats en aquesta proposta.
El Tribunal General de la Unió Europea ha dictaminat que Apple no haurà de pagar 13.000 milions d'euros corresponents a impostos endarrerits a Irlanda.
D'aquesta manera, Irlanda podrà continuar oferint incentius fiscals a grans multinacionals que evitaran pagar impostos a d'altres països europeus. És un cop duríssim a l'estratègia de Brussel·les i a les exigències de països com Espanya, que demanen eliminar la competència deslleial entre estats.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.